I estem molt contents perquè l'antena dels 5 minuts més, una temporada més, tenim el professor Josep Anguera. Professor, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Benvingut i ben trobat de nou una temporada més, una temporada en la qual, com que la informació econòmica ja ocupa les primeres pàgines dels diaris des de fa molt de temps, li hem demanat que aquesta temporada Neus ens acompanyi cada setmana.
Sí, sí, sí. Teníem seccions que llargues perquè havíem de guardar temes que alguns dels quals gairebé d'una setmana per l'altra canviaven perquè ens sortien més, i vam demanar-li a en Josep Anguera si ens podia venir a veure cada setmana i, per tant, d'aquesta manera anar més al dia i actualitzats amb totes les notícies econòmiques. I en Josep, bonament acceptat, eh, Josep?
Sí, 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 som masoquistes vosaltres mateixes.
De fet, a primera hora d'aquest matí parlàvem del dimarts 13, de les supersticions, etcètera,
sí,
etcètera, i dèiem, mira, just avui parlem d'economia. Dic, en Josep, ja gairebé es disculpa quan comença la secció, perquè molt bones notícies habitualment no en tenim, però vaja, és la realitat i l'hem de conèixer, eh?
Pitjor són les necrològiques, però
exacte,
vaja.
Exacte,
sí, sí,
exacte.
Molt bones notícies no tenim, no?
Sí que tenim un tema que precisament avui era indispensable obrir amb aquesta pujada de tipus d'interès del, sí, Banc Central Europeu. N'havíem parlat a l'acabar la temporada, eh? Josep, a més, ja ho havies comentat, era un tema que es planava, no? Que hi hauria una pujada, o que n'hi hauria més d'una, etcètera, etcètera. Ara, doncs, ja, de moment ja en tenim més d'una, i expliquem una miqueta, perquè tots ho entenguem, Josep, què suposa aquesta pujada del tipus d'interès, per què es puja i com ens afecta?
Sí, sí, bueno, no s'havia de ser massa espavilat, Neus, per predir que hi hauria una pujada de tipus d'interès a la zona euro, o sigui, al Banc Central Europeu, perquè des de començaments d'any, doncs, la inflació que s'havia mantingut en els últims anys des de la crisi del 2008, doncs, molt baixa, doncs s'havia començat a disparar a finals de l'any passat i sobretot a començaments d'aquest. I precisament els bancs centrals de totes les economies tenen un principal objectiu, no únic, però principal, que és contenir la inflació. I que, per tant, com que això no era tema, i inclús havíem deixat bastant de parlar-ne, doncs no, vaja, s'havia anat deixant caure els tipus d'interès. El tipus d'interès dels bancs centrals és el preu del diner en aquella zona, tant havia anat baixant el preu. Amb quin motiu? Doncs per estimular l'economia. Això què vol dir? Doncs de que, per exemple, doncs els que han de comprar coses, cases, cotxes, modernitzar el taller, doncs i no tenen estalvis i han de necessitar préstecs, doncs que aquests fossin més barats. Per tant, això animaria a la gent a endeutar-se i per tant, a consumir, a augmentar la seva capacitat i a revifar l'economia, no? Per altra banda, també els tipus d'interès que es paguen en els clients dels bancs per als dipòsits que tenen allà també s'havien anat reduint, i gairebé costava diners tenir diners en el banc, perquè no et pagaven cap tipus d'interès, el tipus d'interès era zero, i a més et cobraven comissions. I això què feia a la gent que havia estalviat? Vol més gastar i consumir, i ens anem de viatge i gastem en restaurants. Estic parlant de gent que tenia diners estalviats, que hi ha una part de la gent que no només no en té estalviats, sinó que li costa a final de mes, eh? Vull dir que ningú se m'enfadi si parlo d'aquesta manera més general. Doncs bé, això ha canviat aquest any, sobretot en aquest segon semestre del 2022, ha canviat totalment. Resulta que, com que aportem una inflació a la zona euro de més del 9%, aquí ha sortit la inflació del mes passat a Espanya i supera el 10, doncs van començar a saltar totes les alarmes, no només a Europa. I pensa que la Reserva Federal, ja ho havíem comentat abans de les vacances d'estiu, doncs també havia deixat els tipus d'interès zero abandonats, i ja a l'estiu estaven al 2,5, o sigui que és una pujada molt, molt elevada. Què ha passat amb la Christine Lagarde, que és la nostra governadora del Banc Central Europeu amb seu a Frankfurt? Doncs també d'estar a zero o amb quantitats negatives, doncs primer, l'1 de juliol, aquell dijous, va augmentar 50 punts, o sigui, del 0,50, dius, oh, és molt poc, sí, és molt poc, i a la gent li pot semblar que és poquíssim, però això fa que quan els diners, nosaltres demanem diners als bancs, les empreses i les famílies, i els bancs van a buscar diners al Banc Central Europeu, en lloc de tenir-los gratis, havien de pagar 0,5. I, per tant, això vol dir que aquests tipus d'interès que ells havien de pagar ens els repercuteixen a nosaltres amb una miqueta més.
Amb una mica més, ara.
Amb una miqueta més, perquè bé, s'han de guanyar la vida, pobra gent, no?
Exacte.
Doncs estàvem, al juliol estàvem al 0,50%, i ara fa molts pocs dies han augmentat gairebé un punt, 0.75%, o sigui, 0,75. Hem passat de 0 a 0,50 i de 0,50 a 1,25, que és un increment en si mateix molt, molt important. I això fa, pues una mica el que he dit abans, això fa encarir tots els préstecs que es demanin, tant els de tipus industrial per augmentar la mida de les plantes industrials, de les botigues, dels tallers, de tota l'activitat productiva, com el consum. I què passa quan t'augmenten el preu del diner? Doncs que en compres menys. És així de senzill, no? No és que deixis de comprar, perquè, recordo, si m'havíeu dit diverses vegades, el tipus d'interès, és com un mantra, això, eh? El tipus d'interès és el preu del diner. El diner té preu, evidentment, i és el tipus d'interès. Quan s'encareixen les coses, el preu puja, la gent demanem menys. Si demanem menys préstecs, vol dir que comprem menys i, per tant, la demanda es redueix, el consum es redueix, i això, la intenció dels bancs centrals és que si la demanda fluixeja, doncs els preus no seguiran tenint tendència a augmentar, sinó que retrocediran, i amb així es aconsegueix, si no eliminar, reduir la inflació. I aquest és el cercle vital. Per altra banda, abans recorda, Neus, que parlava dels estalviadors, la gent, sí, que té diners, uh-huh, que no gasta i els porta al banc. Si portar-los al banc no només no costa diners, sinó que a més et paguen uns interessos com s'havia fet tota la vida, doncs això és un incentiu d'estalviar. Si a més de que comprar coses són més cares, si has de comprar per la inflació, però si has de comprar amb un préstec surt més car, i tenir diners quiets tenen una petita compensació, tot això ajuda a que la gent comprem menys. Uh-huh. I comprem menys, repeteixo, és l'efecte immediat, és la reducció dels preus. El que passa que això també té una petita trampa, per dir-ho d'alguna manera, com moltes coses de l'economia. Uh-huh. O sigui, els preus han augmentat, la inflació, l'IPC, no? S'ha disparat a més del 10%, en part per la demanda, que seguim demanant molt, seguim comprant molt. Sempre, repeteixo un terme general, hi ha gent que ja voldria comprar més i pobra gent no pot ni gairebé amb la subsistència, no? Però que hi ha altres factors. O sigui, clar, per exemple, el tema dels combustibles, el tema del petroli, el tema del gas, la guerra d'Ucraïna, doncs tot això fa que una part important d'aquesta inflació no sigui perquè volem comprar molt els catalans, els espanyols, els europeus de la zona euro, sinó que ens ve des de fora. Clar, i venint des de fora, augmentant el tipus d'interès, no es combat el preu desorbitant del gas o del petroli. I que, per tant, aleshores, els governadors dels bancs centrals, en aquest cas la governadora, en el nostre cas, la francesa Christine Lagarde, doncs també va augmentant molt més a poc que potser que pel que voldria, perquè l'altra cara de la moneda és la recessió. O sigui, que en lloc de seguir augmentant la producció, es redueixi i tornem a estar en èpoques com a partir de la crisi del 2008, la crisi financera, no? I una mica amb la pandèmia també ha passat això, que s'ha reduït, clar, si no podíem anar a treballar, doncs la producció va baixar, no? Llavors es mantenen en que està bé augmentar els tipus d'interès pel contrari d'inflació, però per altra banda que no sigui massa fort aquest augment, perquè llavors podríem entrar en recessió. I així es van movent els governadors. Per la gent de peu, com tots nosaltres, doncs una cosa que ja han trobat, molts préstecs de tipus variable, recorda que, ja hem comentat aquí diverses vegades i molta gent que ens escolta ho sap, doncs estan referenciats a l'Euribor. Uh-huh. I l'Euribor, que ja és una paraula com bastant comuna, tot i que és molt tècnica, doncs és, recordo, és el tipus d'interès que els bancs es deixen entre si, els bancs comercials. Es deixen diners entre si a un dia, a tres dies, a una setmana, a un any, i això doncs, que s'havia mantingut a zero o per sota, si fa cosa de mig any estava a mig punt, a zero, aproximadament a 0,5 negatiu, doncs ara ha passat a 1,25. O sigui, gairebé 2 punts augmentats.
És molt.
I això fa que tota la gent que tenen crèdits hipotecaris o de consum referenciats a l'Euribor, doncs han tingut, quan hagin hagut de renovar els 3, 6 mesos o un any el tipus d'interès variable, doncs això se'ls hi ha encarit molt el rebut mensual. I, per tant, aquesta també és un altre rebot negatiu pels consumidors, pels que hem demanat préstecs o han demanat préstecs, no?, que té com a conseqüències aquestes maniobres dels bancs centrals.
I que uns mesos enrere, quan estàvem parlant d'aquesta que s'albirava un increment dels tipus d'interès, molts bancs feien ofertes de canvi d'hipoteca d'interès tipus variable fix a uns preus que ja no són els d'ara, perquè evidentment el que estan fent ara és adaptar-se als nous preus que ja estan pujats, evidentment, i que on bé, la gent que no ho ha pogut fer o perquè no revisava o perquè no ho sap, etcètera, etcètera, ara es trobarà que les opcions de canvi tampoc són tan avantatjoses, econòmicament parlant.
Clar, clar, així és, perquè pensa que, a més, és cert el que has dit tu, no?, que els bancs, a mesura que se'ls hi encareix a ells mateixos, quan van a demanar diners al Banc Central, el preu, també miren amb expectatives. Clar, no és el mateix un préstec a 6 mesos que un préstec a 10 anys o a 15 anys. Mm. Llavors ja s'anticipen, si pensen o creuen que en els pròxims anys això de tipus d'interessos baixos no tornaran a baixar, doncs llavors ja, i que és molt possible que inclús s'augmentin una mica més, doncs quan fan ofertes de tipus d'interès fixe, doncs ja s'avancen aquestes, o sigui, no només recullen els increments que hi ha hagut ara, que això és normal, és lògic, no?, sinó que diuen, ens sembla que seguirà creixent, i com que vostè em demana un préstec a 10 anys o a 8 o a 5, doncs ja li demano un tipus d'interès fixe més alt que no pas l'actual, amb la qual cosa també contribueix a desanimar, no eliminar, però a desanimar que la gent demani préstecs. Clar. I sí, sí, vull dir, i que aquelles ofertes que deies tu, doncs, que s'havien produït a la primavera passada, doncs ara, doncs, més a més, es van endurint les condicions amb els nous clients que demanen préstecs, doncs, que per part dels bancs. I aquí s'hi afegeix una altra cosa. Podríem dir, fent un símil amb el tennis, que els Big Four, que el Big Three, bueno, gairebé amb l'Alcaraz ja seran els Big Four, o sigui, els 4 grans bancs que operen en Espanya, com que s'han reduït tant la competència i són tan pocs els que estan en aquest món, els 4 grans, per entendre'ns, la Caixa, Santander, Bilbao, Vizcaya, Argentària i Sabadell, que és el petit dels 4, és com l'Alcaraz, dels 4, doncs esclar, no, és que aquests m'han augmentat tant, vaig a veure el del costat, la competència ara és mínima.
Exacte.
I si és veritat que el Santander i el BBVA es volen ajuntar, encara en serà més petita d'aquí a poc. Per tant, un consell seria que si algú té en perspectiva demanar un préstec, doncs és millor avui que demà. Això sí que
apuntem el consell.
Segur, consell gratuït i amb molt poques possibilitats d'errar-la, vull dir que tot pinta que va així, perquè ja està anant així aquest mes d'agost i el que portem de setembre, per tant, aquesta tardor en aquest aspecte també serà calenta per la gent que vulgui o necessiti demanar un préstec als bancs.
Josep, i a l'altre cantó que tu comentaves, el fet que, evidentment, qui té estalvis, que fins ara donaven zero, pràcticament, doncs, pugui tenir un petit rendiment, clar, si girem la vista enrere, en uns quants anys s'havien donat uns interessos que jo em sembla que no tornaran mai més. Vaja, no els hem tornat a veure, els que s'havien arribat a donar anys enrere, però realment veurem un increment o serà una cosa, clar, partint de zero, mira, qui li donen un 1, doncs ja està content, però podem veure realment que aquí hi haurà una pujada?
Sí, sí, és que ja està havent-hi una pujada, vull dir que ara ja com que anar al Banc Central s'està encarint, doncs els bancs comercials també tornen a mirar cap al seu mercat nacional, no? Vull dir, aconseguir diners
de la gent.
dels propis impositors, dels que fan dipòsits al banc. I com aconsegueixes que la gent et porti diners al banc? Doncs dient-li, mira, en lloc de... Abans te'ls guardàvem i no et donàvem ni un euro per res, no? Doncs ara, si ens ho portes, et donarem un 1%, un 1,5%, un 2%, i com que la tendència és a seguir encarint-se el tipus d'interès oficial dels bancs centrals, en el nostre cas el Banc Central Europeu, doncs segurament aquesta tendència que ja ha començat seguirà existint en els pròxims mesos. Uh-huh. Quant de temps? No, això sí que no en tinc ni idea, però que jo crec que veurem ofertes i un mínim de competència entre aquests quatre grans per fer que, en lloc de portar-los a la Caixa, els portis al Santander, en lloc del BBVA els portis al Sabadell, o el que sigui. No crec que sigui una cosa desorbitada i que es comencin a fer la competència, repeteixo, perquè siguent només quatre, serà una mica com allò de que entre els bombers no es xafen la mànega, no? Perquè sí que competeixen, però dintre d'un ordre.
Dintre d'uns límits,
no és com fa molts anys, que hi havia agències bancàries de no sé quantes entitats i gairebé es tocaven paret per paret a les vies principals de les nostres ciutats. Uh-huh. Però sí, el tipus d'interès ha tornat, d'alguna manera, pels dipòsits.
Uh-huh. Tot això altre que comentàvem, Josep, que no està i que no té relació directa amb l'increment o no dels tipus d'interès, comentaves el tema de les energies, el gas, la llum, etc. I la inflació que tenim en aquest moment afecta moltes famílies. La morositat està controlada en aquests moments o també comença a repuntar?
Sí. De moment hi ha hagut un petit increment, però no és... Sí, perquè no ha passat com el 2008, en què la crisi en part va ser degut a una concessió de crèdits per part de la banca comercial absolutament boja, incoherent, que semblava que es feixen la competència a veure qui donava més crèdits sense tenir en compte la solvència del que rebia els diners. Em sembla, bueno, no només em sembla a mi, sinó que la majoria dels meus companys i de la gent que hi entén realment, aquesta lliçó ja l'han apresa, tot i que alguns poden tenir la temptació de dir, bueno, si fem fallida, l'Estat ja ens vindrà a ajudar, tal com va passar en el 2008, que doncs una sèrie de caixes, bueno, les caixes van desaparèixer totes, menys dues, la de Pollença i la d'Ontinyent, i la Caixa per Excel·lència Catalana es va convertir en banc. Uh-huh. I doncs allà sí que va haver-hi una part de diguéssim, de massa protecció, recorda doncs Caja Madrid i Bankia i Caixa de Catalunya, doncs que van ser rescatades i absorbides. Ara això sembla que hi ha menys confiança que de que torni a passar, i en conseqüència els banquers, a l'hora de donar un préstec, a part de mirar les condicions del préstec, es mira en bon la solvència. Si tu demanes per fer un negoci o per augmentar el negoci, et miraran, t'analitzaran molt bé aquest negoci. Si tu demanes diners per comprar un pis, miraran si en el període que tens vigent el préstec seràs capaç de tornar el préstec. I per tant, creiem que la morositat sí que pot augmentar, perquè si es frena l'economia, doncs hi ha gent que ha demanat préstecs i no es podrà tornar, però sí que no serà, jo crec, que el nivell de morositat arribi a les cotes, a les xifres que van haver-hi doncs, el 2009, el 2010 i el 2011, aquells primers anys del segle.
Uh-huh. I el deute públic?
El deute públic, aquest és un problema bastant, bastant greu, perquè les conseqüències de la lluita contra la pandèmia, tots els PERTEs, tots els ajuts, totes les reduccions de cotitzacions a la Seguretat Social i tota la inversió pública per intentar recuperar l'economia, això ha fet un forat molt gran a totes les economies estatals. Per exemple, el cas d'Itàlia és paradigmàtic, que diem, no? Vull dir, és un deute públic immens. El que passa és que de les grans economies, l'estat espanyol, l'economia espanyola, també té un deute molt elevat. Clar, en períodes de crisi és normal que l'Estat s'endeuti, però els economistes, doncs, el que demanem és que per l'estabilitat de les economies en general a llarg termini, quan hi ha una època que no és de crisi, es redueixi aquest deute públic. Si a més a més una part important de l'increment del deute públic ha estat de que els tipus d'interès eren molt baixos, ara, com que els tipus d'interès estan augmentant, el deute públic, pensa que els deutors principals del món són els estats, perquè el deute públic és el deute de l'Estat, en el cas nostre, de l'Estat espanyol. Doncs això voldrà dir que amb els tipus d'interès a l'alça, doncs les renovacions o ampliacions del deute públic són més cares. Això voldrà dir que dels pressupostos generals de l'Estat espanyol pel 2023 ja s'incrementarà, augmentarà molt el tema del deute, del pagament d'interessos del deute públic. I això té unes repercussions directes de que si tu destines més diners a pagar, no tant a retornar el deute públic, sinó a pagar els interessos d'aquest deute públic, en tens menys per dedicar a la despesa comuna, a contractar persones, a finançar infraestructures. Ara, aquest matí llegia el tema etern de les rodalies, sí, i de mitja distància, l'estació de la Sagrera de Barcelona, no? El corredor mediterrani que ha d'unir Algesires amb la Jonquera, doncs, clar, tot això serà perquè ara estan discutint el pressupost de 2023, segurament deuen estar corregint xifres a correcuita al Ministeri d'Hisenda per presentar-ho com a projecte de llei en el Congrés dels Diputats. I això voldrà dir que hauran augmentat la previsió d'interessos per l'any que ve i, per tant, reduït els diners que queden per tota la despesa pública de l'Estat. I sí, té uns efectes, té uns efectes. O sigui, no només és que ens encareixin el préstec a nosaltres, si anem a demanar un préstec al banc, sinó que la gent que vulgui deixar diners a un estat, i sobretot els que estan o estem més endeutats, ho deixaran, segurament seguiran deixant-ho, però cobraran uns interessos més alts. O si vols digui de l'altra manera, per aconseguir aquests diners els estats hauran d'oferir un tipus d'interès més alt. I per tant, la part del pressupost que va destinat a pagar aquests interessos augmentarà i reduirà el de l'altre, cosa que ja em sembla que és la tercera vegada que ho dic i m'estic repetint. No sé si ho has vist.
No, però queda clar. És important tenir-ho en compte perquè és el que diem. A vegades es veu la mesura però no les conseqüències d'aquesta mesura. És a dir, les coses sempre són més complexes, ho diem, en economia. No toques una cosa però allò implica una altra. Té un efecte i això afecta un tercer. L'economia és així, per això hi dediquem aquest espai per poder-la anar entenent. Un últim tema, encara en referència a tota aquesta pujada dels tipus d'interès, Josep, que és el tema de l'apreciació de l'euro davant del dòlar, perquè, si no tinc mal entès, el que és els contractes d'energia estan fixats en dòlars. Això també té un, per tant, té un valor important, el fet de que l'euro estigui més fort o menys fort, no?
Sí, perquè amb aquests pujadors de tipus d'interès i sobretot de la Reserva Federal, el dòlar s'ha revaloritzat respecte a l'euro. Inclús ha estat, després de molts anys, per sota la paritat. O sigui, durant molt de temps, l'euro, un euro era més fort que un dòlar i, per tant, quan anaves a comprar dòlars amb euros, et donaven més dòlars que no pas euros havies baixat, si el tipus de canvi doncs era aquest. I tal com has dit tu, tots els combustibles fòssils, el gas, l'electricitat, perdó, el petroli, doncs es paguen, sigui de quin sigui el país que ven i sigui quin sigui el país que compra, les factures es paguen en dòlars americans. Per tant, la gent que no tenim dòlars americans, o sigui, tothom menys als Estats Units, ha d'acudir al mercat financer a comprar dòlars. Si tu vas amb euros, ara et donen, per un euro, et donen menys dòlars que abans. Com que el preu del petroli i del gas es paga amb dòlars, això voldrà dir que la factura energètica, no només per l'encariment dels preus, sinó pel tipus de canvi també ens costa més diners. Clar. I aquest també és un de retruc, tenint en compte l'impacte que té en els preus del consum l'augment dels preus dels carburants, doncs això també ens afecta a tots. O sigui, abans era anar a Nova York, la gent que hi anava, i tornaven amb moltes coses perquè els hi sortien més barats que comprar-ho aquí, perquè el dòlar estava molt per sota l'euro. Ara resulta que és a l'inrevés. Ara l'euro està una mica per sota del dòlar, i això fa que les grans compres internacionals se'ns hagin encarit. També a la Gran Bretanya, perquè la lliura ha baixat també. Mm-hmm. No, està dintre, bueno, no havia estat mai dintre de la zona euro, però estava dintre de la Unió Europea. Però ells també tenen aquest problema. Quan han d'importar petroli, han de pagar un dòlars americans. I com que la lliura esterlina amb el Brexit ha baixat força, tant respecte a l'euro com respecte al dòlar, doncs també és també la factura de combustibles, en haver de pagar-la en dòlars, també els hi surt més cara. O sigui, és una altra... Que, a veure, això, com que no ens afecta directament, no ho hem de fer nosaltres directament, perquè són compres internacionals, doncs, però sí que quan vas a la benzinera o mires el rebut del gas i de l'electricitat, doncs una part dels increments venen per aquí, i és un rebot o un efecte secundari, podríem dir, de l'augment dels tipus d'interès.
Doncs bé, avui hem aprofundit una miqueta més en aquesta pujada dels tipus d'interès que no assegura l'última, no, Josep? Ens quedem amb el teu consell, si algú ha de demanar un préstec ho faci avui i no demà, perquè la cosa pot anar increixendo. Seguirem parlant d'economia la setmana vinent. Moltíssimes gràcies, Josep Anguera, per aquesta àmplia explicació i per ajudar-nos a entendre una miqueta millor l'economia que ens afecta a tots cada dia de la setmana, de l'any i de sempre. Per tant, Josep Anguera, moltíssimes gràcies.
No hi ha de què.
Garrotxa Activa, la teva assessoria a Olot. A Garrotxa Activa administrem comunitats de propietaris. Oferim serveis de compra, venda i lloguer d'immobles. Som assessors experts fiscals, comptables i laborals, tant per a empreses com a particulars. Si busques una gestió professional, tria Garrotxa Activa. A Olot, a l'Avinguda Sant Jordi 166, telèfon 972-2751-12. I ara també ens trobaràs a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses. Garrotxa Activa. Més de 20 anys assessorant persones.